l'Infovespre.
Molt bon vespre, us parla Dolors Lieuri. La Generalitat de Catalunya ha licitat avui l'obra de l'escola Salicru. Les empreses que vulguin optar-hi han de presentar la seva oferta com a màxim fins al 18 de maig. Les propostes es valoraran donant un 50% de punts a la part tècnica i un altre a l'econòmica. El dia 2 de juny s'obriran les ofertes tècniques i el 7 de juliol les pliques econòmiques. Un cop valorades, s'adjudicarà l'obra a l'empresa guanyadora. Aquest termini en situa segons els càlculs del propi Ajuntament cap a la tardor d'aquest 2016. Ara, per tant, no se sap amb certesa quan començaran les obres ni tampoc quan acabaran, ja que el temps del treball pot variar en funció del projecte guanyador. Escoltem Núria Parella, tinent d'alcaldia d'Educació i Gestió Patrimonial.
Jo exactament ara dius una data exacta, no m'hi veig en cor, perquè sí que és un tema molt tècnic, però que, bueno, si el juliol ja s'obren les ofertes, doncs nosaltres contem que passat les vacances d'estiu ja ens diran qui serà i ja es començaran a moure les obres grans de la fàbrica.
Parella reconeix que es tracta d'una obra de gran envergadura i això fa difícil ser precís en quant als terminis. A més, l'obra depèn directament de la Generalitat. L'únic que pot fer l'Ajuntament, per tant, és mantenir a la població al cas de com van els treballs.
Sabeu que és un projecte molt gran i anem fent pas a pas. A vegades ens sembla que és una cosa molt lenta, però segons el que ens informen a la Generalitat, és normal que sigui un procés llarg, ja que és una gran obra. Qui vetllarà aquesta obra és Infraestructures i la Generalitat, i que el que farem des de l'Ajuntament és vetllar per tenir tota la informació i perquè la comunitat educativa, els pares i vosaltres mateixos estigueu ben informats de com va tot.
La tasca municipal en aquesta obra es centrarà, doncs, en la recol·locació de les entitats i les dependències municipals de la fàbrica. Des de fa uns mesos fins que acabi l'estiu es prepararà l'equipament per rebre les obres i que no interfereixin amb el dia a dia de la gent que fa ús de les instal·lacions.
Hem de moure l'escala d'emergència, hem de veure algunes dependències municipals i tot això ja ho tenim en marxa, molts de projectes ja estan a punt de licitar i bueno, nosaltres ja ho estem creant un cronograma perquè acabar una cosa i començar l'altra i esperem que tot vagi bé i ja us anirem informant.
El pressupost de licitació de les obres de l'escola d'infantil i primària de dues línies puja gairebé a 5 milions d'euros. I Calella vol avançar-se al moment actual i emprendre accions per tenir un millor posicionament futur. És l'objectiu del pla Calella 2020, que ha redactat una consultora externa a l'Ajuntament de Calella amb el finançament de la Diputació i que estableix 7 eixos d'acció estratègics. Són de caràcter transversal i s'han treballat amb les aportacions també d'agents socials i econòmics de la ciutat. El tinent d'alcaldia d'Observatori de Ciutat, Josep Torres, els ha enumerat.
De la cohesió social o a l'eix de l'emprenedoria, com Calella ha d'intentar diversificar-se econòmicament, o, per exemple, Calella Centre Comercial, que seria pues, intentar continuar i dinamitzant allò que ja tenim, o el bon govern en relació a la participació ciutadana i a l'administració, o, per exemple, Calella com a ciutat i com a territori, no? O sigui, l'urbanisme, d'alguna manera, ha de ser també un eix per intentar edificar ciutat, construir ciutat. I després hi ha altres dos eixos que serien doncs, el civisme, o sigui, intentar continuar treballant per una Calella endreçada i, òbviament, com no podia ser d'altra manera, doncs, el turisme, no? El turisme segle XXI.
Torres ha exposat que la voluntat del govern municipal és que l'oposició assumeixi els propòsits estratègics que assenyala aquest pla integral de ciutat.
Té aquesta vocació de ser un pla estratègic integral de consens. El que s'ha fet fins ara ha sigut com una feina tècnica. Llavors, l'equip redactor ha recollit totes les idees, totes els, diguéssim, les visions que té alguns callencs de com és la seva ciutat. A partir d'aquí ha fet un projecte. Ahir la idea era, i volem que estiguem tots plegats compromesos amb un programa que va més enllà d'aquest mandat, perquè estem parlant de Calella 2020.
De cadascun dels 7 grans eixos estratègics se'n desprenen un seguit d'accions i mesures concretes per assolir els objectius de cara al 2020. Són aquests els aspectes que s'aniran desenvolupant en funció de l'agenda política. L'equip redactor de la consultoria va presentar dilluns les conclusions del pla en una reunió participada per polítics i tècnics. Va ser llavors quan l'oposició va fer una petició.
L'oposició va dir que caldria tenir una nova sentada amb l'equip redactor. Bé, nosaltres, en principi, no era la previsió, però no ens neguem. Si l'oposició considera que hem de fer encara una prèvia més per acabar després de la lectura que cada un farà del projecte, sentar-se i acabar de lligar-ho abans de la discussió típicament política, endavant, no hi ha problema, tot el contrari, fa la feta que no hem de tenir pressa.
En aquest sentit, el responsable d'Observatori de Ciutat ha indicat que encara no s'ha fixat data per presentar públicament al detall el Pla Estratègic de Ciutat Calella 2020.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'Ajuntament de Calella ha renovat fins l'any 2019 el conveni amb l'empresa Toro Records per la continuïtat de l'Screaming Festival aquí a la ciutat. És una informació d'Emili Pacheco.
Enguany, el festival dedicat a la música rock and roll dels anys 50 es farà entre el 6 i el 12 de juny amb tota una setmana d'activitats lúdiques i festives que culminaran amb el cap de setmana de concerts. Els escenaris seran, com cada any, el Passeig Manuel Puigvert i la fàbrica Llobet Guri. Durant la signatura del conveni, el responsable del festival ha destacat que el cartell d'artistes varia any rere any. Aquest 2016, del de l'escenari, veurem autèntiques llegendes del rock and roll.
Nosotros casi nunca traemos los mismos artistas, pero sí que es un tipo de música que como nació hace casi 70 años ya, pues todavía queda algún artista de la época en activo y nos permitimos traer, por ejemplo, este año tenemos otros artistas de casi 80 años, que viene a tocar rock and roll como cuando nació, hasta grupos que rondan los 20 de todos los países del mundo, prácticamente. Tenemos grupos belgas, alemanes, suecos, estadounidenses, lógicamente, australianos.
L'Screaming Festival deixa a la ciutat unes xifres importants, 2.000 pernoctacions amb una estada mitjana de 3 dies amb un públic que ve de 15 nacionalitats diferents. Unes xifres que avalen la seva continuïtat, segons ha remarcat l'alcaldessa.
Són unes persones que gaudeixen molt de la ciutat amb la seva plenitud. Gaudir de la ciutat vol dir també no estrictament anar al festival i quedar-se tancats allà, sinó passejant, a comprar les botigues, anar als restaurants i lògicament també doncs, el que representa les pernotacions. Si 2 anys enrere crec que estàvem a 1.750, jo crec que ja estem situats a l'entorn de les 2.000 pernotacions.
Segons Carlos Díaz, el 60% del públic assistent és internacional i la resta de Catalunya i la resta de l'Estat.
Gràcies, Emili. I un grup d'estudiants de comunicació audiovisual de la Pompeu Fabra rodarà a Calella el seu projecte de final de grau. Les creadores han engegat una campanya de mecenatge a través de la plataforma Verkami per poder cobrir el mínim del cost de la producció. Han assolit el 60% dels 2.000 euros que necessiten per finançar el rodatge, doncs, de A Dónde Vamos. És la pel·lícula en la que hi participen 5 actors i per la qual compten amb col·laboradors per desenvolupar les tasques de direcció de fotografia i d'art. Per finançar-ne la producció i especialment per cobrir el lloguer dels equips, han engegat aquesta campanya de micromecenatge. Ho ha explicat Cristina Ribas, codirectora de la pel·lícula.
Aquest seria el mínim, però sí que potser necessitaríem una miqueta més, que si fa falta ho posem de les nostres butxaques, perquè això ja ho comptàvem. Però clar, el Verkami, tu comptes que necessites un mínim, perquè si no arribes a aquest mínim en el període que et marca Verkami, que són 40 dies, doncs aquests diners no te'ls pots quedar. Per això vam marcar un 2.000 euros, però bé, una miqueta més segurament haurà de ser. Ens donen un cop de manera altruista, no està remunerat el treball perquè no tenim més pressupost, però sí que els hi paguem el transport, els paguem dietes, tot està cobert i per això el pressupost ha de pujar una mica.
El llargmetratge aborda el tema de l'amistat i del retrobament i de com els joves encaren el futur. La història es desenvolupa en una casa d'una població costanera i Calella n'ha estat la ciutat escollida.
No tot passarà entre quatre parets. La gran part sí que passarà entre quatre parets i es podem donar una adreça, Sant Antoni 110, és el carrer de la casa. És una casa molt antiga, té més de 100 anys. I bé, però els personatges sí que surten pel carrer, sortiran sobretot a la platja, hi ha una escena molt maca a la platja. Si entreu al Verkami podeu veure que hi ha una fotografia molt maca d'aquella escena. I doncs això, o sigui, els personatges sí que caminaran bastant per Calella.
Començaran el rodatge el 2 de maig, s'allargarà poc més d'una setmana, l'estrenaran a la facultat el 24 de juny, però tenen en ment fer-ne una projecció oberta. A més, tenen clar que presentaran la pel·lícula a festivals de cinema.
Encara no tenim clar quins festivals els passarem, perquè això encara ho hem de rodar i encara hem de veure què en sortirà, però sí que tenim moltes ganes de presentar-lo a festivals, perquè tenim uns actors que prometen bastant i estem molt, molt entusiasmades, perquè és això, no ens ho prenem ja com un treball, sinó com el nostre primer fill, no? Per portar-lo com a presentació pròpia del que sabem fer i del que ens agrada.
Han dissenyat productes de merchandatge per regalar als que col·laborin en la campanya de micromecenatge en funció de l'aportació econòmica, que pot anar dels 10 als 250 euros. Seran nomenats en els crèdits de la pel·lícula, podran assistir a l'estrena o fins i tot descarregar-se a Donde Vamos online. Altres notícies en format breu. L'alcalde d'Argentona, Eduard Calvo, de la CUP, no atendrà el requeriment de l'Audiència Nacional, qui li demana informació sobre la moció aprovada per l'Ajuntament en suport a la declaració del 9-N. Es va rebre ahir al matí i la notificació judicial va dirigida únicament a l'alcalde, qui en declaracions a l'emissora municipal ha afirmat que no lliurarà cap tipus d'informació, al·legant que aquesta ja es troba disponible al web municipal. L'Audiència li reclama en concret la còpia de l'acte del ple, la gravació de la sessió o un document on s'especifiqui el sentit de vot que va emetre cada regidor de la corporació. I detingudes tres persones a qui s'acusa d'haver furtat una dona d'edat avançada al Masnou, simulant que li agraïen amb abraçades que els hagués indicat on era l'ambulatori de la població. Són un home de 23 anys i dues dones de 19 i 34 anys, veïns tots de Madrid i de nacionalitat romanesa. Els Mossos d'Esquadra els relacionen amb aquest fet ocorregut el passat 4 d'abril al matí. El grup de delinqüència urbana de Mataró, en col·laboració amb la unitat d'investigació de Premià de Mar, van localitzar el vehicle i el grup, mentre intentaven realitzar un furt similar a la mateixa població. Els agents hi van trobar diverses bosses de plàstic amb cadenes i penjolls de baix cost. El jutge va decretar llibertat amb càrrecs pels arrestats. La investigació però es manté oberta i no es descarta que se'ls pugui relacionar amb d'altres fets similars. I ara els esports amb Badó i Char.
Parlem avui de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Malls acumula 3 partits sense guanyar. L'última derrota va ser a casa contra el Cabrils, en un partit que el tenien controlat però que es va escapar en els instants finals. Amb la intenció de corregir errors i trencar aquesta mala ratxa, els d'Àlex Muñoz ja preparen el partit contra el Tordera, un conjunt que té 2 victòries menys que els calellencs, que amb 12 partits guanyats ocupa la 9a posició. Aquest encontre es disputarà a Tordera diumenge a 6:15 de la tarda. Pel que fa a la resta de la classificació, destacar que el líder és el Sant Pol amb 21 victòries, seguit del Tiana i Blanes amb 20. Per la part baixa, Lloret i Santa Susana amb 8 partits guanyats i l'Alella amb 6 tanquen la classificació.
És tot, fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies al 107.9 de la FM demà a les 8. El bon dia amb Sònia Montanyola. Fins llavors, que acabeu de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.